Ens apropem a una de les activitats programada per aquest divendres a partir de 8:15 del vespre. Al local nou de Moja es presenta el llibre Els sindicats de Moja, el moviment rabassaire i els orígens del celler cooperatiu 1891-1936. És un quadern, un llibre que és obra a quatre mans d'en Josep Tort i d'en Raimon Soler. I podem conversar amb el mateix Raimon Soler. Què tal, Raimon? Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
El títol ja és prou explicatiu, un quadern que vol explicar aquesta trajectòria fins a arribar a la constitució dels sindicats en plural a Moja.
Sí, no? Els sindicats en plural perquè en poc temps, és a dir, entre l'abril del 1920 i el gener del 1921, a Moja es van crear dos sindicats, no? El sindicat d'agricultors de Sant Jaume de Moja i l'altre, el que va treure el nom del Sindicat Agrícola de Moja, que de vegades això pot portar confusió perquè són dos noms molt similars, tot i que tenien dues funcions completament diferents.
I abans d'arribar a aquesta constitució d'aquestes dues organitzacions, hi ha tots aquests precedents del moviment rabassaire, el situes en el quadern?
Sí, aquí de fet situem dos corrents. Un seria el moviment rabassaire, que de fet tots els corrents estan generats pels mateixos fenòmens, que és sobretot la crisi engegada a partir de l'arribada de la fluxera i després, que després es complica amb una crisi més estructural del sector del vi. I aquí hi ha com dues línies de resposta, no? Una seria la resposta sobretot de petits pagesos que rabassaires, parcers, jornalers, que s'organitzen en sindicats reivindicatius per millorar les seves condicions de treball, en diferents opcions organitzatives al llarg del temps, i aquest és un dels repàs que fem, no? de com els rabassaires s'organitzen al llarg del temps des del 1890 aproximadament fins al 1936, fem un repàs tant a nivell general, però també específicament a Moja. I després l'altra via és una via més promoguda pels grans propietaris, que seria una via que diríem interclassista, que vol conciliar la propietat de la terra amb els que treballen la terra, que aquest corrent el que impulsaria és més un cooperativisme, un sindicalisme cooperativista, no? El cooperativisme de producció, que tindrà diferents variants sobre la zona, no? En el cas de les zones vitivinícoles com la Conca de Barberà i l'Alcamp, sobretot, i curiosament en menor mesura el Penedès, doncs es traduiran els cellers cooperatius, que són dos corrents, diguem, un més progressista o reivindicatiu, l'altre més conservador, però que de vegades tenen coincidències, no? Perquè moltes vegades el petit pagès participa en una i altra iniciativa.
I entenem que aquestes dues corrents expliquen després la seva cristal·lització en organitzacions diferents, en sindicats diferents, en un poble tan petit com Moja. Això deu de ser del tot inusual en el context català, que en un poble de les dimensions de Moja hi hagin dos sindicats.
Sí. Bé, potser no és tan inusual perquè hi ha molts municipis, o sigui, sempre hi ha hagut una idea d'un... O sigui, hi ha un corrent historiogràfic bastant estès, amb el qual coincideixo bastant també, que hi ha hagut un doble sindicalisme, un doble cooperativisme agrari que ha coincidit amb molts pobles, amb diversos pobles de la Conca de Barberà i del Camp, per exemple, era molt habitual que hi hagués el celler de dalt i el celler de baix. A Moja no es produeix això. A Moja tenim el sindicat d'agricultors, que diguem seria més social, per dir-ho així, més reivindicatiu, però que també en els seus estatuts inicialment té un vessant cooperativista, inclús ells parlen de fer un celler cooperatiu, i llavors hi ha el sindicat agrícola que bàsicament el que es va dedicar a construir el celler cooperatiu i a tirar endavant aquesta iniciativa que encara dura avui en dia. Però, realment, si pensem en l'època, A Moja hi havia cap al 1920 o 1924, que és el padró que m'han realitzat, hi havia unes 170 famílies i hi hauria doncs, al voltant de 340-350 persones vivint. I, per tant, és bastant persones, eh? Adults serien menys, però no és comptant tota la població, doncs serien, això, comptant 170, unes 170 famílies.
I la construcció del celler, que arriba al 1921, se n'ha fet el centenari doncs, fa poc, la pandèmia sí. va condicionar els actes de commemoració, entre els quals cal situar aquest llibre, tot i que no és un llibre dedicat a l'edifici, però sí que és un edifici singular, no?, d'en César Martinell, una de les catedrals sí. del vi.
De fet, nosaltres, tot i que no centrem el llibre en l'edifici, sí que hi dediquem una part, perquè és un edifici singular. Jo destacaria dues coses. Diverses, vaja, coses. Primer que, clar, és un edifici de César Martinell, que és el gran arquitecte dels cellers modernistes, però aquest edifici de fora no ho és de modernista, més aviat auster, no? Tirant a nou centrista.
Sí.
Uh-huh. I aquesta és la primera cosa que hem de destacar, no? Perquè és un celler, a diferència d'alguns coneguts, com els del Pinell de Brai i altres, doncs sorprèn, no? I alguns dels autors que ens ha precedit, que ara no recordo el nom perquè hauria de ficar davant el llibre, i doncs aquest autor havia fet una relació amb alguna publicació local. Diu, el més interessant del celler és el que no es veu, que precisament la part més modernista del celler està a sota. I en el llibre sí que hem recuperat alguns planos que ja havien estat publicats per l'Antoni Salmell, del qual som en part d'autors a la part que pertoca al celler cooperatiu. I és això, jo destacaria. I jo penso que la part aquesta més externa, més austera, respon bastant també al tipus de soci que hi havia, en el qual no hi havia els grans propietaris de Molla. Hi havia mitjans i petits propietaris, o parcers, o rebessaires, però els grans propietaris, per exemple, la família Juera o diguem, Mestre, que era un gran propietari, aquests no participen en el celler cooperatiu. A diferència d'altres llocs, com per exemple a la Granada, que va ser impulsat pels grans propietaris de la Granada, no? El celler. I una altra cosa que també que hem de destacar també és que, clar, en aquest el celler fet el centenari del 2021, però hi ha molts cellers que el 2020, el 2021, el 22 són tant el centenari, no? Perquè és un període de gran creació de cellers cooperatius.
I com ha estat això de treballar, ho comentàvem, el quadern elaborat a quatre mans amb el Josep Tor, com heu organitzat el treball per fer el quadern?
Jo he treballat amb altres llibres a quatre mans o fins i tot a sis. I cada llibre és una experiència, no? Amb el Josep ha sigut molt interessant perquè ell és un, diguem, un torbellino, no sé com dir-ho, té moltes idees i està molt, molt preocupat i hem desenvolupat, doncs, hem fet nosaltres cadascú tenia els seus originals i hem anat contestant i després refonent-ho tot. Ell és un pols d'informació a nivell local i he portat altres coses que també tenia sobre Mògic, sobre l'Èrdola i d'altres d'altres generals i entre tots dos ens hem passat, jo penso que ens hem passat molt bé fent el quadern aquest. De fet, ens hem passat també que em sembla que és el quadern més extens de la col·lecció de moment.
Ho podem comprovar.
Moment, perquè, clar,
ho podem comprovar.
Això, però jo diria que és el més extens.
Ho comprovarem aquest divendres en aquest acte de presentació, insistim, que s'ha convocat a partir de 7:45 del vespre, al local nou, coincidint també amb la inauguració al vestíbul d'aquest equipament municipal de l'exposició itinerant les col·lectivitats agrícoles al Penedès 1936-1939. Raimon Soler, gràcies per explicar-ho, enhorabona per aquest quadern, per aquest llibre, i que vagi molt bé la presentació d'aquest divendres.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins la propera.
Ens veiem a Molla el proper divendres.